Benvinguts a aquest especial per conèixer cadascuna de les candidatures que es presenten a l'Ajuntament d'Olot en aquestes eleccions del 2023. Els parla Joan Manuel Robles. Avui és el torn per entrevistar el candidat de la CUP, Alternativa Municipalista, Amunt, Jordi Gasulla. Benvingut.
Gràcies.
Coneguem el candidat en el següent resum.
Jordi Gasulla i Flavià és nascut a Olot i té 34 anys. És el cap de llista de la CUP i es dedica al món de l'ensenyament. Ha format part de moviments socials com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, el 15M, Olot Sense Correbous o l'Ateneu Popular, entre d'altres. Fa un any i mig va assumir el relleu de Lluís Riera com a portaveu de la CUP a l'Ajuntament. És la primera vegada que es presenta com a alcalde. Segons ell, el que més li agrada d'Olot és la seva ubicació dins el Parc Natural, el teixit associatiu compromès i el seu potencial. El que menys els 1.900 habitatges buits que, segons ell, hi ha a la ciutat i l'increment del preu del lloguer. Entre les seves aficions hi ha cuidar les plantes, resoldre trencaclosques i la ciència i la tecnologia.
Ens presentem per fer un govern del servei de la majoria social, basat en la participació ciutadana, per impulsar una transformació urbana i de mobilitat pel segle XXI, per recuperar la gestió directa dels serveis públics, per deixar de dependre de les multinacionals com Agbar, i per fer que Olot sigui una ciutat millor, on viure per tothom, amb habitatges i feines dignes.
Senyor Gasulla, benvingut, com dèiem. Van obrir un període de participació aquest any per escollir la candidatura que es presentaria a les eleccions. Es va accedir una mica al temps que s'havien donat vostès mateixos per presentar-la. També ha costat fer llista aquest any en el si de la CUP?
No ens ha costat fer llista. De fet, el que ens ha costat és dir que no a la gent que ens va dir que sí que volia entrar a la llista. A la CUP funcionem que la gent proposa qui voldria veure la llista de la CUP i després anem a preguntar a totes aquestes persones si acceptarien entrar a la llista. En el nostre cas, més de 31 persones ens van dir que sí i després vam haver de fer, doncs, com bonament vam poder, la millor representació de la diversitat d'Olot a dintre de la llista. Uh-huh. El que sí que vam tenir dificultats va ser per decidir la candidata o el candidat, com us podeu imaginar. A nosaltres, doncs, que és un tema que ens preocupa, ens hagués agradat tenir una candidata i la veritat és que va ser complicat. El relleu natural hagués set o l'Adriana o jo, perquè som les persones que estàvem a dintre de l'Ajuntament i, evidentment, quan presentem una candidatura i la nostra intenció és fer govern, doncs hem de presentar una candidatura solvent, amb experiència i que sàpiga una mica com funciona l'administració i, per tant, l'Adriana i jo érem les persones més preparades en aquest moment, però l'Adriana ens va demanar un relleu. Feia 8 anys que estava treballant, fa 4 anys, o sigui, els primers 4 anys com a la Comissió Institucional des de darrere, després 4 anys com a regidora, l'últim any i mig com a portaveu, ens havia demanat el relleu, no li vam pas poder dir que no. Llavors l'assemblea vam fer un debat, no va ser fàcil, a mi no m'agrada que siguin tot homes el que ens presentem, però al final vam decidir que aquesta era la candidatura més preparada que podíem presentar.
Hem vist en el seu programa almenys les propostes per la creació d'unes 5 taules per millorar diferents aspectes de la ciutat. Les taules de treball no frenen l'acció de govern?
No, i tot el contrari. De fet, quan el govern no ha seguit o no ha fet participar suficientment les taules és quan no l'ha encertat. Tenim el cas claríssim de la rotonda, no? El bicicarril de la Rodona, que es va fer malament, i es va fer malament perquè no es va demanar l'opinió a la gent que en sabia, que és el grup motor d'Olot Pedala, que allà hi ha un grup de gent, activistes, professionals, etc., molt implicada, que s'estan llegint tota la normativa més actualitzada, ja sigui de la Unió Europea i d'altres països que van molt avançats en aquest tema, i no els hi van preguntar abans de fer-ho, van fer una cosa mal feta, els vam avisar que estava mal feta, al principi deien que no, que la gent no ho entenia, i al final ho han hagut d'esborrar, no? I ens hem gastat diners en fer una cosa i en desfer-la. Mm. I aquesta és una tònica general que es va repetint en diversos àmbits de l'administració, i creiem que precisament crear taules on hi ha diversitat d'opinions, on hi ha experteses diverses, on l'Ajuntament no creu que té la raó absoluta en tot, sinó que amb humilitat va a buscar la gent que li digui com hauríem de fer les coses i després prendre una decisió, perquè el que tenim clar també és que l'Ajuntament ha de prendre decisions i ha de ser operatiu, però llavors l'ha pres d'una manera més fonamentada. A vegades, a més aquests últims 4 anys que hi ha hagut majoria absoluta, s'ha tendit a una certa, no sé com dir-ho, per no per no dir la grossa. La majoria absoluta a vegades ha semblat una majoria absolutista.
En l'apartat de municipalitzacions i fiscalitat justa del seu programa ens ha cridat l'atenció que aplicaran o voldran aplicar un recàrrec del 50% de l'IBI als habitatges buits dels bancs i dels fons voltors. S'esperen recuperar habitatge al mercat amb aquesta mesura?
Sí, de fet aquesta és una proposta que venim proposant des de fa molts anys, és una proposta que es va acceptar a les ordenances fiscals en 3 anys consecutius. De fet, hem fet tots els tràmits a nivell d'Ajuntament com perquè això es pugui aplicar. Fins i tot es va fer un decret pel qual es donaven poders al regidor d'habitatge perquè incoés expedients sancionadors als habitatges buits de grans tenidors i tal. No s'ha tirat endavant. Hi ha hagut una manca de voluntat política en això, hi ha hagut una manca de valentia. Nosaltres creiem que els grans tenidors que tenen uns 696 pisos buits a Olot, se'ls ha de mà dura, és que no hi ha una altra manera. Els grans tenidors que tenen habitatges buits a Olot se'ls ha d'aplicar la mà dura. I una d'aquesta mà dura és l'aplicar un recàrrec de l'IBI, perquè si en un banc o en un fons voltor li surt gratuït tenir habitatges buits a Olot, això genera una repercussió social incontestable, però a més, doncs, com que li surt gratis, no té cap al·licient per treure'ls al mercat. Nosaltres creiem que aplicar aquest recàrrec és una de les vies, evidentment n'hi ha d'haver més, però els grans tenidors hi ha d'haver mà dura.
I també encara en matèria d'habitatge pensen en accions per aturar l'augment del preu del lloguer. Com es pot fer des d'un ajuntament això?
Evidentment les vies d'un ajuntament són molt, molt poques. Nosaltres el que defensem és que hi hagi una regulació del preu del lloguer, l'hem impulsat a nivell del Parlament i aquí vam tenir una batalla important tant amb Junts com amb PSC, que els hi costa molt no, fer certes mesures per tocar els privilegis de la banca i els grans tenidors. Però, en tot cas, aquesta va ser una iniciativa del Parlament, ha tingut el seu recorregut perquè el Tribunal Constitucional d'Espanya sempre surt a la defensa dels poderosos, però creiem que Olot, que sempre ens diuen Olot és diferent, Olot es poden fer coses perquè tots ens coneixem, no sé, els empresaris tenim no, uns altres valors, bé, doncs anem a demostrar-ho fent un pacte de ciutat, anem a seure a la taula d'habitatge a tots aquests agents que intervenen en el preu dels lloguers, immobiliàries, propietaris, etc., i que hi hagi un compromís de dir a Olot ens comprometem a que no augmenti un tant per cent determinat el preu de lloguer els propers anys. Creiem que són maneres de, almenys de si més no, posar a prova aquesta bona fe i aquesta manera de fer que pot ser que a Olot puguem demostrar que ho podem fer diferent.
En justícia social volen crear l'oficina per a la no discriminació. On se la imaginen i com funcionaria? Perquè la gent se'n faci una idea.
L'Oficina de la No Discriminació, evidentment, no és una invenció nova de la CUP-Olot, és una cosa que s'està fent a altres ciutats. A l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, fa anys que l'apliquen i té bons resultats. Aquí a Olot tenim diverses àrees que la qüestió seria coordinar-les, és a dir, el CIAT, que és l'atenció a les dones, el SAI, que és l'atenció a la diversitat LGTBIQ+, seria coordinar aquestes àrees, fer una finestreta única, diríem, d'accés a l'administració, de dir, tinc una discriminació, he patit una discriminació, sigui lleu o sigui greu, pot ser una violència física, pot ser una discriminació, per exemple, per accedir a un lloguer perquè tinc un color de pell determinat, doncs tinc una porta a la que trucar i l'administració sé que estarà al meu costat, m'assessorarà, farà un acompanyament legal i si s'escau m'ajudarà a presentar una denúncia contra la persona que ha vulnerat els meus drets. Això actualment queda molt coix, per exemple, en àmbits com el racisme. Que el racisme actualment, quan una persona va a l'oficina d'habitatge o al Consorci d'Acció Social o a l'Ajuntament d'Olot i manifesta que no se li està llogant un pis pel seu color de pell, quan té el mateix sou, té la mateixa formació, sap parlar l'idioma, igual que una altra persona que té la pell blanca i amb ella sí que se li lloga, i això ens hem trobat molts casos, el que no pot ser és que l'Ajuntament tingui aquesta informació i no actuï d'ofici. De fet, hi ha un informe de la mateixa oficina d'habitatge, un informe jurídic, que es va demanar des del moviment en defensa de l'habitatge, que deia, escolta, quan l'Ajuntament detecta aquests casos, és obligatori, no és optatiu, és obligatori que actuï d'ofici per protegir aquests drets. Actualment no s'està fent i creiem que creant aquesta oficina seria una manera de donar-li una via i una realització pràctica.
També es comprometen a fer un informe d'interculturalitat per detectar indicadors objectius, diuen, de distribució geogràfica, hàbits de lleure o educació. Per a què serveix aquest informe?
Sí, a vegades se'ns acusa que volem fer molts informes i tot. Entenem que tots aquests informes és per fer polítiques per resoldre problemes. Aquest informe per què serviria? A vegades tenim la sensació, a vegades la certesa perquè ho vivim de prop, que hi ha entitats que hi ha espais de la ciutat segregats, ja sigui perquè no hi ha diversitat en un sentit o en un altre, no? O perquè totes les persones que hi ha són nouvingudes, per exemple, o totes les persones que hi ha, doncs no hi ha ninguna persona ni una persona nouvinguda. Això, per exemple, i és un dels elements de la diversitat, de la interculturalitat, és una de les coses que hem de detectar. Hem de dir, ostres, a tal club esportiu s'està produint una segregació. Doncs, si més no, hem de tenir aquesta dada. Associacions veïnals, que no sempre hi ha la diversitat del barri, els clubs esportius, hàbits de lleure, a on surt la gent, no? Tots els llocs on sortim de festa, on ens relacionem, on trobem la nostra parella, estem barrejats o anem separats? Doncs tenir dades en aquest sentit ens permet després prendre accions perquè això canviï. Sense fer res, les coses no canvien.
I en l'apartat de promoció de salut i esport, volen projectar els anomenats patis oberts a les escoles. Com funcionen aquests patis oberts? Oberts per aquí i en quins moments?
Això, evidentment, s'haurà de decidir conjuntament amb la comunitat educativa de cada centre. Nosaltres el que proposem és que l'Ajuntament posi facilitats, és a dir, que dediqui personal a, si hi ha d'haver neteges extraordinàries, perquè, evidentment, si obres un espai es pot embrutir i el dilluns has de tornar a obrir l'escola, doncs posem el personal perquè hi hagi la neteja extraordinària. Per exemple, no? És posar facilitats perquè això, que fa tants anys que es parla, però no s'ha materialitzat mai, doncs es pugui fer, que és que cada barri on hi ha una escola disposi doncs, d'aquesta pista esportiva que té l'escola, un pati amb el que sigui, no? O sigui, el gronxador, els jocs, no? Que hi ha fixos, o el que sigui, l'ombra, l'espai de relació, etc. Són espais, per exemple, com el de l'escola Cor de Maria, que el tenim en un lloc, en un barri, on ens van tancar una pista imprescindible, no? La del costat de la Camp d'en Mas, i doncs, aquella zona s'ha quedat orfa d'una pista on la mainada pugui anar a fer-hi coses. Doncs, ostres, posem facilitats en aquesta escola perquè vegin clar el tema d'obrir les portes en els horaris que convenim, amb les condicions que convenim i amb el seguiment que convingui també perquè, repeteixo, les escoles el que no pot ser és que dilluns obrin i estiguin brutes o estiguin en mal estat.
Parli'm del programa Olot amb tu, que volen impulsar. De què es tracta?
Olot amb tu és un projecte que proposem. Evidentment, s'haurà de perfeccionar amb l'ajuda dels professionals, però n'hem estat parlant amb gent del sector. Es tracta d'identificar totes aquestes persones que es troben soles, se senten soles, moltes vegades són persones grans, moltes vegades són gent jove, perquè entre el jovent també s'està produint la situació aquesta de la hipertecnologització, no sé com se n'hi ha de dir, no? L'estar tot el dia amb el mòbil, amb el Netflix, amb les xarxes socials, ens està aïllant més, paradoxalment, que no ens està connectant. Aquest programa és dir, comencem-hi a treballar, detectem això i anem a fer coses. Proposem que hi hagi una xarxa de voluntaris que puguin, per exemple, això s'ha fet en altres ciutats, voluntaris que vulguin anar a relacionar-se amb persones grans, per exemple, que estan soles, fer espais de trobada intergeneracionals, joves amb gent gran, fins i tot fomentar el tema de compartir habitatge, perquè no? Hi ha persones grans que estan vivint en un habitatge soles, potser els interessa compartir pis amb un jove, sigui de l'escola d'art, sigui algú que estigui fent un cicle formatiu i vulgui venir a viure a la Garrotxa, a Olot. Per tant, hi ha maneres, i evidentment coordinat amb les professionals que estan fent l'atenció al dia a dia, perquè les voluntàries no es poden trobar soles davant d'una situació complexa com pot ser la solitud en gent gran o en temes de joves. Per tant, seria coordinar una sèrie de serveis, però començar a ficar fil a l'agulla amb treballar el tema de la solitud no volguda. Evidentment cadascú, si vol estar sol, que hi pugui estar, però aquelles persones que estan soles i realment no voldrien estar-hi, doncs, creiem que l'Ajuntament pot fer-hi coses.
Volen garantir l'accés de totes les famílies a les escoles bressol. Això què comportaria? Vol comportar també ampliar places perquè són limitades? Vol també alguna càrrega econòmica per part de l'Ajuntament?
Això s'haurà de mirar. Segurament hi haurà d'haver una part que la porti al Departament d'Educació, perquè aquí hem de demanar que s'hi impliqui, però l'Ajuntament hi haurà de dedicar recursos, evidentment. El que no pot ser és que actualment tinguem a I0 40 infants que no han tingut plaça, que volien una plaça i no l'han tingut, a I1 17 places i a I2 24 places. Són 81 infants d'Olot que no tenen plaça en una escola de bressol. Per tant, això és inacceptable. Nosaltres hem de fer tot el que puguem, sigui dedicar més recursos, perquè hi ha llars d'infants municipals que sí que depenen de l'Ajuntament, i allò que no depengui de l'Ajuntament, demanar a la Generalitat que hi posi fil a l'agulla. Sabem que aquests últims anys han estat dient que, doncs, que volen garantir l'accés universal a l'escola bressol, doncs aquí ens hem de posar d'acord amb la conselleria que pertoqui perquè ho facin realitat.
Mm-hmm. Què és l'urbanisme feminista que proposen?
Això li explicaria molt bé la meva companya, la Sílvia Pagès, perquè és la seva especialitat, i jo ja em perdonarà perquè no ho faré ni la meitat de bé. L'urbanisme feminista seria com? Ens hem de replantejar els espais públics perquè fins ara no els hem... Així és com hem viscut d'esquenes totalment els drets d'un munt de col·lectius, LGTBI, persones racialitzades, també les dones, han patit aquesta ignorància per part del poder que ha estat en mans d'homes d'una certa edat, blancs, etc. Mm. I aquesta ha estat la història de la nostra societat. L'urbanisme s'ha pensat en els criteris en què la societat pensava doncs, durant tota aquesta època. I actualment tenim zones de la ciutat que no conviden a que les persones caminin tranquil·lament, amb seguretat, o puguem relacionar-nos d'una manera, diríem, més humana, no? Fer vida al carrer, interrelacionar-nos, vetllar perquè totes les plantes baixes de la ciutat que puguem estiguin ocupades per negocis o per tallers, de manera que, això ho explica molt bé la Sílvia sempre, que quan una mainada o quan qualsevol persona passa per un carrer, sap que en qualsevol moment hi ha una porta a la qual pot trucar, no?, per demanar ajuda o perquè estigui alerta si passa alguna incidència. Actualment, moltes persones, quan anem pel carrer, hi ha certes zones que les evitem perquè les considerem insegures.
Mm-hmm. I en ocupació i dinamització de l'economia parlen de centres d'empreses per retenir el talent. Com funcionarien aquests centres?
Sí, aquí ens imaginem un centre, diríem... No ens imaginem un petit coworking, per entendre'ns. Ens imaginem un espai gros on hi hagin les oficines de Dinàmic, de promoció econòmica, val? I que allà també s'hi puguin establir petites empreses, pimes, que hi tinguin la seva seu, la seva oficina habitual, però també hi hagin espais aquí sí de coworking, per exemple, en què s'hi puguin interrelacionar diverses professions, professionals, etc. Espais polivalents, que hi puguin fer doncs, una reunió, i puguin fer una presentació, alguna trobada comercial, el que sigui, i que per tant allò sigui un punt de referència a nivell de comerç, de petits negocis, no només comerç. Per tant, un espai com aquest n'hi ha a molts llocs, ara no me'n recordo el nom del que hi ha a Barcelona, que sempre en parlem a l'assemblea, però que en definitiva sigui aquest punt de trobada i aquest punt de dinamització del petit i mitjà comerç, de petit i mitjana empresa a Olot.
Uh-huh. I també proposen acabar amb les polítiques de subvencions a dit. En quines àrees li consta que es practiquen actualment?
No, això encara n'hi ha i és una tristesa perquè quan hem parlat amb l'alcalde ens va prometre que aquest any ja no n'hi hauria ni una i ni continuen havent. Són subvencions que es donen a dit i que no hi ha concurrència pública. El que nosaltres demanem és que les subvencions es publiquin, tothom qui vulgui s'hi presenti i que guanyi la que ho faci millor. O la que...
Però parla en l'àmbit empresarial o d'entitats?
No, en aquest cas estem parlant d'entitats.
Uh-huh. D'acord. Ecologisme i territori. Recuperaran els aiguamolls de la Moixina. Com funciona aquesta recuperació? També és difícil de resumir, però també quant podria costar, perquè això segurament està en l'apartat d'inversions, i es podria fer en aquest mandat, i quins beneficis aporta?
Clar, la Moixina és un espai on hi havia 20 hectàrees d'aiguamolls. Actualment només hi ha 2 hectàrees d'aiguamolls, per tant, aquella zona que, no sé, a la gent jo crec que li agradarà tant com a mi, és un lloc que a mi m'apassiona, que és un lloc superric en biodiversitat, etc., i que a més és un lloc molt agradable per anar-hi, que ho tenim a 2 passes d'una ciutat capital de comarca, per tant val molt la pena a nivell tant humà com mediambiental. La seva recuperació, evidentment, hi ha d'haver una aportació de la Generalitat, i la part bona és que en un ple de l'Ajuntament la que és secretària d'Acció Climàtica, que també ha sigut regidora aquests últims 4 anys,
Anna Bernades,
doncs va comprometre's a que per diners no faltaria. O sigui que, per tant, tenim un compromís de la Generalitat en aportar els diners per fer doncs, les expropiacions que toquin, perquè això, evidentment, quan es tracta d'ampliar l'Aiguamoll, has de doncs, expropiar les parcel·les que hi ha al voltant per recuperar allò que hi havia. Perquè hem de recordar que allò era Aiguamolls, però en algun moment es va humanitzar de manera que es van assecar per poder fer, en aquest cas, camps de conreu o alguna altra cosa. Per tant, recuperar aquesta zona de biodiversitat és imprescindible. Creiem en el context de crisi climàtica, és els nostres deures com a ciutat han de ser, per exemple, recuperar els aiguamolls de la Moixina, i que a més això aportarà una biodiversitat. Això els experts ens ho diuen, en Josep Maria Mallarac, que és un dels impulsors d'aquest projecte, sempre ho explica, que és una zona que molt ràpidament es recupera, la dels aiguamolls. Per tant, en molt poc temps tindríem tota la riquesa de biodiversitat que es pot esperar d'un lloc com els aiguamolls, que podrien ser els aiguamolls recuperats de la Moixina.
I encara també en territori, en matèria ecologisme, plantegen un viver d'arbres i plantades d'arbres anuals. Amb quina finalitat?
Sí. Mireu, vam demanar el número de quants arbres faltaven a la ciutat d'Olot. Actualment, Olot té uns plànols que diu allà on hi ha d'haver un arbre. Doncs sumant tots els punts en què hi falta un arbre, que estan dibuixats però que no hi és, hi ha 1.300 arbres que falten. 1.300 arbres és moltíssim. I vam demanar, bueno, i quants en planteu cada any? Bueno, en planten 100 arbres l'any. Clar, 100 arbres l'any, si hem de fer-ne 1.300, això són 13 anys. I en la situació de crisi climàtica no ens podem permetre estar 10 anys esperant a que es plantin aquests 100 arbres anuals, tenint en compte que, a més, se'n moren alguns i, per tant, s'han de replantar, etc. Nosaltres el que demanem és que en 4 anys plantem com a mínim 1.000 arbres. I és un número assumible. Cal incrementar el pressupost de comprar arbres o, en tot cas, proposem de crear un viver municipal d'arbres, de manera que no depenguem tant d'haver de comprar, sinó que, ostres, si podem fer un viver municipal d'arbres, tenir nosaltres, a més, el nostre entorn ens ho permet, doncs ja plantar els arbres més petits, deixar-los créixer, i en 4 anys hem calculat que com a mínim n'hauríem de plantar 1.000 en aquestes 4 grans plantades d'arbres anuals. Si poguéssim omplir els 1.300 i encara més, millor, però per no fer promeses incomplibles i perquè no es digui que no, estem fent volar coloms, creiem que un número mínim seria aquests 1.000 en 4 anys.
Volen recuperar també els pressupostos participatius per a quin tipus d'inversions?
Els pressupostos participatius és una pena perquè fa 4 anys, quan es feia la campanya electoral, tothom deia que els mantindria. I, de fet, el mateix alcalde va dir que s'ho creien molt i que no hi havia cap dubte que anirien a més. I, desgraciadament, aquest últim any els pressupostos participatius han tingut una partida de 0 euros, perquè han dit que ja no hi creien. Aleshores, nosaltres els volem recuperar. Creiem que és la millor manera de que es decideixin les coses, no? Sigui en un barri, sigui a nivell de prioritats com a ciutat, implicar la població en el debat, avaluació i en la decisió final d'on es decideixen els diners. Si no, al final, acabem dedicant, per exemple, 2 milions d'euros a un espai cràter, que aquests 2 milions d'euros a un espai cràter, potser, si li haguéssim ofert a la població de dedicar-los a això o a una altra cosa, probablement hi havia altres prioritats abans que no fer un espai cràter, que pot estar molt bé, però a nivell de crisi climàtica, ecològica, social, no és la millor de les prioritats que podríem haver tingut.
S'imagina d'altres prioritats?
A nivell de pressupost?
Equipaments o inversions a través dels pressupostos participatius.
Clar, els pressupostos participatius hem de distingir dues coses. Els pressupostos participatius que afecten més a les necessitats d'un barri, per exemple, que això són pressupostos normalment petits, val? I hi ha llavors els pressupostos participatius en grans lletres, no? En majúscules, que són les grans obres, les grans infraestructures. I aquí hi poden haver diverses coses. Ara probablement tindrem sobre la taula l'illa de Can Secrest, que és el projecte aquest de biblioteca nova, etc., que a nosaltres ens sembla un projecte molt interessant perquè s'ha implicat una visió des del Consorci d'Acció Social, han aportat una visió social molt important en aquest projecte, ha deixat de ser un projecte només de totxo i ara té una visió d'urbanisme i social alhora, que per tant és molt interessant. Tindrem aquesta sobre la taula, evidentment hi ha el tema de la piscina municipal coberta, hi ha el tema del barri de Montolivet, hi ha grans obres que necessitaran molts diners i que, per tant, a la ciutat li suposaran un endeutament durant anys. Doncs aquestes grans obres les hem de poder fer amb una participació adequada perquè, si més no, si ens hem de dotar, que sí, perquè val la pena i perquè sí, que la gent així ho vol. No? I, per exemple, en el barri de Montolivet tenim la constatació, perquè n'hem anat a parlar amb els veïns, que si bé se'ls ha escoltat, no se'ls ha tingut en compte amb tot el que han dit. Per tant, home, si ens estem plantejant de gastar 8 milions d'euros en un barri, si més no, tinguem en compte l'opinió dels veïns. No només escoltar-la i prendre nota i guardar-lo en un calaix. Home, si t'estan demanant una sèrie de coses, valora-les i tingue-les en compte realment. Llavors, abans de fer qualsevol d'aquestes grans obres, el que tenim molt clar és que hi ha d'haver aquest procés de debat, d'escolta activa, de tenir en compte realment l'opinió dels veïns i finalment decidir col·lectivament com a ciutat si s'ha de fer o no s'ha de fer aquestes grans obres. Sent operatius, perquè al final això no es pot allargar indefinidament, és a dir, les coses no pot ser d'anar xutant la pilota endavant i que no es facin mai. Per tant, hi ha d'haver un moment que es digui, aquest dia es decideix, però un cop s'ha decidit es tira endavant. Ara, el dia que s'arriba a la decisió ha de ser perquè s'ha tingut la informació i el debat pertinents i de qualitat.
En matèria de mobilitat, un tema que també preocupa en aquestes eleccions municipals o que és de debat públic, proposen mesures per reduir els camions del tonatge a l'Avinguda de Sant Jordi. Quines mesures concretes podrien fer perquè això fos efectiu?
Les mesures de restriccions de l'Avinguda de Sant Jordi, això ho porta demanant la plataforma No és un vial, és un carrer, des de fa molts anys. I de fet, són coses bastant lògiques. Per exemple, que quan entren i surten la mainada de l'escola Viseroques, doncs no pugui passar un camió d'alt tonatge per davant del semàfor on han de passar tota la mainada. Són coses, bueno, de sentit comú i de seguretat. I de fet, amb tothom amb qui parlem, amb els tècnics, amb els polítics, ens diuen que és un miracle que no hagi passat mai un accident greu tenint en compte que està passant cada dia la tira de camions d'alt tonatge davant d'una escola. En fi, és incomprensible com encara es permet això amb horaris de restriccions, és a dir, que hi hagi unes certes hores de la nit que no puguin estar passant camions d'alt tonatge amb el soroll i vibració que això comporta. Que s'obligui, per exemple, en els camions que ja han descarregat a l'escorxador, que no puguin tornar a passar un altre cop per l'Avinguda de Sant Jordi, perquè han de tornar a passar per aquí. Fem-lo sortir per l'altre costat, per l'A26, i per tant que no hagin de tornar a travessar la ciutat, i així ens estalviem la meitat de tots aquests trajectes de camions d'alt tonatge. N'hi ha unes quantes més de propostes, i aquestes les tenim escrites perquè, en fi, les han treballat des de fa anys amb la plataforma No és un vial. El que falta és voluntat política per aplicar-ho. I això en 4 anys no hi ha sigut, i lamentablement, pel que ens estan dient, en 4 anys més tampoc no hi seran.
Molt bé. I també proposen bicicarrils segregats a les principals artèries. En gran mesura, quin és el projecte de la CUP Amunt per a la mobilitat, per millorar la mobilitat d'una manera sostenible a la ciutat i que no perjudiqui els interessos econòmics?
Val, a veure, diverses coses. Amb la mobilitat, a vegades ens pensem que, per exemple, retirar espai al vehicle privat, retirar espai al cotxe, és anar en contra de l'avanç econòmic. No? És una de les coses que se sol dir, sobretot des dels sectors conservadors. I en totes les ciutats del món on, per exemple, s'ha pacificat un carrer i s'hi ha tret la circulació de vehicle privat, ha augmentat la venda de productes, ha augmentat el preu del lloguer del local comercial i, per tant, al final els comerciants han sortit guanyant i els sembla perfecte i ningú voldria tornar enrere. Allà on s'ha pacificat, ningú ha volgut tornar enrere. I caram, això és el que demanem per la ciutat d'Olot, és a dir, anem a pacificar. Treure vehicle privat no vol dir que deixa de passar-hi la gent, vol dir que la gent va en bicicleta, va caminant, va en transport públic, per tant, són espais més que et conviden a estar-hi, a passejar-hi, no és un lloc hostil. Tu si passes per un carrer que et passen cotxes pel costat tota l'estona tot drap, no et convida a quedar-hi.
I així la seva proposta és?
La nostra proposta. És molt llarga, val? Intentaré fer-ho molt, molt resumit perquè ja veig que...
Ho sento que hem arribat al final, sí.
Ah, hem arribat al final, val. Sí. En tot cas, qualsevol cosa que avui no hem pogut parlar, perquè en mitja hora no podem parlar de tot, jo convido a tothom a anar a la pàgina web comvosaltres.cat i en allà hi ha el programa complet a nivell de mobilitat i a nivell de qualsevol altre àmbit. A grans trets, el que demanem és invertir la piràmide de mobilitat que actualment està monopolitzada pel cotxe privat. I potenciar la mobilitat a peu, ampliació de voreres, pla de supressió de barreres arquitectòniques, els bicicarrils que comentaves abans, que no pot ser que siguin trossejats per tota la ciutat, per tant, les principals artèries de la ciutat han de tenir un carril bici segregat. Els barris, a tot arreu s'ha de poder arribar amb bici de manera segura. El transport públic el demanem que es replantegi. Aquest mandat acaba la concessió del TPO, el que demanem és que es municipalitzi i que es modernitzi. Què vol dir? Autobusos més petits, elèctrics i a demanda.
de manera que puguem arribar a tots els barris d'Olot i que, per tant, la gent sigui realment una opció real el de poder anar amb autobús per Olot, que actualment pràcticament ningú s'ho planteja com una opció. Per tant, si tens totes aquestes opcions, el fet de poder o no anar amb cotxe fins a tal lloc no és tant problema. Però proposem una altra cosa, perquè si no es diu, ostres, no podem anar amb cotxe... Sí, ja proposem anar amb cotxe. És a dir, és evident que traurem aparcaments en superfície, algunes zones blaves no haurien de ser zones blaves, haurien de ser un bicicarril. Però sí que proposem una altra cosa, tenim aparcaments soterrats infrautilitzats. Nosaltres proposem una cosa nova, que és que els primers 30 minuts d'aparcaments soterrats siguin gratuïts. I això compensaria una mica el tema de que perdem zones blaves en superfície. Bueno, tu podràs aparcar la primera mitja hora gratuïtament en un aparcament soterrat, però la zona en superfície servirà per anar-hi a peu, per anar en bicicleta, per tenir carrers especificats. Aquest és el nostre programa.
Molt bé, doncs té ara uns segons per dirigir-se als seus espectadors, als electors de la ciutat i proposar-los el suport.
Val. Aquesta part és la més complicada sempre. Nosaltres ja sabeu que no som polítics professionals, venim de molts anys de l'activisme, de les feines als nostres àmbits professionals. En els últims 4 anys hem tingut un govern amb majoria absoluta. Creiem que, en general, la gent és conscient de que no ha sigut positiva per la ciutat. Una majoria absoluta no és mai positiva, però més o menys en el cas d'Olot s'ha mostrat que tampoc no ho ha sigut. Nosaltres, amb dos regidors, aquests últims 4 anys, hem pogut introduir propostes importants, hem pogut fiscalitzar més que ningú l'equip de govern i creiem, sincerament, que amb dos regidors hem liderat l'oposició els últims 4 anys. El que tenim és un projecte, repeteixo que aneu a comvosaltres.cat per conèixer-lo millor, tenim un equip. Aquests últims 4 anys ja hem estat treballant en grups de treball i tenim xarxa.
Vagi
acabant. Disculpi.
Són 10 segons, perdoni.
No, cap problema. Aquest 28 de maig vosaltres decidireu. El que us demanem és que confieu en la gent que presenta la CUP i, en tot cas, la paraula és vostra.
Moltes gràcies, Jordi Gasulla, candidat de CUP Amunt a l'Ajuntament d'Olot, per respondre a les nostres preguntes. I gràcies també a vostès per la confiança, per seguir aquests especials a Olot Televisió i Ràdio Olot. Seguim diàriament coneixent els diferents candidats. Gràcies. Adéu-siau.